5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip habitual, avui excepcionalment i fantàsticament dirigit, diguem, per en Marc Pujol, amb la col·laboració del Toni Olivella. I després hi ha també la inefable Goretti Martínez, que quan s'acaben aquestes explicacions que jo us faig, les efemèrides de la setmana, doncs ella les treu, les separa, les poleix i les penja a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, perquè si vosaltres voleu, pugueu tornar-ho a escoltar, o si, no ho sé, si un net us pregunta, papa, qui era el Jaume I el Conqueridor? Aviam què deien allà i tot això. Bé, en qualsevol cas, sabeu que aquest programa sempre comença, té música també com un element molt important, i sempre comença amb una cançó que parla d'alguna cosa. Com que és les efemèrides d'una setmana, doncs avui hem buscat una cançó que parlés de la setmana, i hem trobat una cançó d'aquest noi popular, aquest tan popular, cantant modern, l'Ismael Serrano, que porta per títol Setmana. I, per tant, comencem el programa amb Setmana.
Confesaré que todavía me llega como el roce de tus dedos, tu mirada de aire y de agua fría.
D'octubre de 1940, el dia que neix a la ciutat de Liverpool John Winston Lennon, més conegut, ja ho haureu imaginat, com John Lennon. John Lennon, que diu la història que va néixer mentre els avions nazis estaven bombardejant Liverpool, El seu pare, Alfred, era un mariner que viatjava molt i que va acabar desapareixent de la família, va acabar fugint, igual que la seva mare, la Julia Stanley, que li va deixar el nen a la seva germana Mary i se'n va anar, també, va desaparèixer. I la germana Mary va ser el que el va criar, diguem, d'alguna manera, i li va ensenyar els primers acords amb un banjo que tenien a casa, els primers acords musicals, un banjo de l'avi. En aquells moments, Liverpool era una ciutat amb força ebullició, tot i que amb decadència, almenys el port, per on entrava la música dels Estats Units. Música country, música rhythm and blues, el Little Richard, el Chuck Berry, el Ray Charles, totes aquestes coses. I això va fer que en John Lennon es decantés de petit per estudiar música i pintura, ballant entre les dues coses, però que quan arribés als 15 anys optés clarament per la música. De fet, l'any 1956 va conèixer un altre guitarrista, Paul McCartney, amb el que van formar un grup amateur de Quarrymen que anaven fent això, rock and rolls, i anaven fent les seves pròpies cançons. Un parell d'anys més tard, amb aquesta parella que anava fent música, s'hi va afegir un tercer ingredient, en George Harrison, i van començar a actuar a petits locals de Liverpool, com Johnny and the Moondogs o The North Winds. Mentrestant, però, el John Lennon va patir la desgràcia del 1958 de la mort de la seva mare, atropellada per un policia borratxo. Ell es va quedar, doncs, sense família, sense res, sense diners i buscant feina. Per tant, va abandonar momentàniament la música, però va ser molt breu, perquè l'any 1960 el grup va renéixer, quan ja el John havia buscat feina, el grup, diem, va renéixer com Long John and the Silver Beatles, els escarbats de plata, que després va passar a ser només els escarbats de plata i finalment va quedar Beatles com els escarbats, inspirant-se amb el grup Crickets que acompanyava el Buddy Holly. Tots tres, doncs, es van anar buscant la vida com a músics i van emprendre una gira per Escòcia acompanyant un cantant de medio pelo, que dirien aquí, en Johnny Gentle, però que els hi va servir per foguejar-se, i quan van tornar d'aquesta gira van acceptar anar-se'n a Alemanya i tocar a locals del barri xinès d'Hamburg. Van estar allà durant un any i van tornar a Liverpool, i ja amb una certa fama, convertint-se en el grup habitual d'un club de música, de Cavern, on anaven tocant. El tot faria un canvi molt gros a la seva vida l'any 1961, quan Brian Epstein, un amo d'una botiga de discos, els va conèixer i va dir que eren bons i els hi va oferir ser el seu mànager per un 25% dels ingressos. És a dir, de cada 100 lliures que cobraven, 25 anaven pel Brian Epstein, però la veritat és que va fer una molt bona feina. D'entrada els hi va aconsellar que incorporessin una bateria, amb la qual cosa va entrar Ringo Starr al grup, i després els va presentar a la EMI, que va agafar un compromís d'editar els seus discos, van començar a editar els seus discos, van començar a entrar a les llistes de vendes, van començar a fer concerts on es provocava una histèria que fins llavors era difícil de no es havia conegut, i van batejar com la Beatlemania, que es va començar a estendre per tota Europa. I és que el grup marcava estil. Hi havia el Paul, que era el guapo romàntic, el George, que era el serio, el Ringo, que era el mico, el graciós, i després el John, que era el rebel, que tenia inquietuds i tot això. La seva pujada fou tan espectacular que 4 anys més tard, el 1965, la reina els nomena cavaller de l'ordre de l'Imperi Britànic. I ells comencen a fer un parell de pel·lícules, A Hard Day's Night i El Help, amb Richard Lester. Però el 1967 arriba la desgràcia. El Brian Epstein es passa de dosis de barbitúrics i mora, mentre que el John coneix la Yoko Ono i es casaran a Gibraltar l'any següent, la qual cosa ja va apuntant a un procés de separació dintre dels Beatles, no? Per problemes econòmics i sobretot per gelos artístics entre John i Paul, que al final tornaran a fer les paus, però que oficialitzen la ruptura a l'abril de 1970. Ells, com deia, més o menys es refan la relació, però el John, que és molt vital, s'ha fet activista del pacifisme, ha començat a fer les fotos aquelles de l'hotel d'Amsterdam amb la Yoko Ono, que estan tancats una colla de dies, ha format una banda de música, la Plastic Ono Band, que publica una dotzena de LPs amb temes tan importants com Give Peace a Chance, Power to the People o l'imparable o impagable Imagine de l'any 1971, que és un manifest pacifista, no? Mentrestant, el John s'ha establert als Estats Units, allà intenten la governació o l'administració Nixon intenta fotre al carrer, ell presenta batalla legal, la guanya, coincideix amb que neix el seu fill, amb ell i Yoko Ono, el Sian Hono Lennon, I què passa? Que el John Lennon, diguem-ne, es desapareix del mapa, es dedica a la seva vida familiar durant 5 anys. Però la música és la música i el coquet és el coquet. El 1980 surt de l'ostracisme i grava amb Yoko l'àlbum Double Fantasy, un àlbum que de seguida es fa important, que de seguida puja als primers llocs i que fa que el 8 de desembre de 1980, al vespre, després d'anar a una sessió de venda de discos i signar, diguem-ne, dedicar discos, entre altres, el Mark David Chapman, es presenta davant de la seva casa i li engega cinc trets per l'esquena, que el fan que arribi a l'Hospital Roosevelt ja mort. Aquella mateixa tarda li havia signat el disco, però la Yoko Ono diu que no hi haurà funeral, en John Lennon és incinerat, les seves cendres s'escampen per Central Park i, el que és important per la música, a l'Imagine de John Lennon torna al número 1 de les llistes d'èxits. I clar, si el John Lennon, quan es va morir, a l'Imagine va tornar al número 1 de les llistes d'èxits, lo lògic és que acompanyem aquest record del mític Beatle amb Imagine. Aquí teniu, doncs, John Lennon, Imagine. D'octubre de 1860, el dia que a la ciutat de Barcelona neix Joan Maragall i Gorina, el que serà, amb el temps, el poeta i escriptor, un dels poetes i escriptors catalans més coneguts del nostre planter. Ell és el fill petit del matrimoni de Josep Maragall i Vilarosa amb Rosa Gorina i Folch. Té tres germanes més grans i el seu pare es dedica al ram del tèxtil. I clar, en aquella situació i en aquells anys, si hi ha un fill mascle, doncs aquest fill ha de ser l'hereu que continuï el negoci. Per tant, el noi, després d'uns anys d'estudis, el pare l'agafa i el posa a treballar d'aprenent a la fàbrica familiar. I ell, que ja havia començat a escriure en secret alguna poesia i coses d'aquestes, viu la separació dels llibres com un trauma. Ho aguanta durant 2 anys, viatja amb la família, fa negocis amb la família, però veu, se n'adona que ell, industrial, no en té res. I, per tant, l'any 1879, quan té 19 anys, es planta davant de son pare, s'esbaralla amb son pare, si convé, li diu que vol deixar la fàbrica i tal, i que vol ingressar a la facultat de dret. Finalment, el pare diu, bueno, doncs, vale, fes-ho, perquè ell, de fet, ja ha publicat el 1878, un any abans, ja ha publicat el seu primer poema. Ho va fer en un diari, en un periòdic que es deia L'Anunci, no? I quan arriba a la facultat, doncs, potencia aquesta branca, el seu interès per les lletres, participa en tertúlies literàries, crea un cercle d'amics mentre va definint un estil poètic que té alguna cosa d'anarquista, de nihilista, no? Fruit dels seus primers enamoraments. Però bé, anirà canviant de posició perquè, per exemple, es tornarà un gran admirador de la literatura germànica des de que el 1881 llegeixi a Goethe en versió francesa. També es convertirà en un catalanista després de llegir les obres de Víctor Balaguer. I tot això anirà acompanyat d'algun petit èxit com el del seu poema Dins sa cambra, que guanya el primer premi dels Jocs Florals de Badalona del 1881. El 1884, en concret el 27 de juny, es llicencia com a advocat i entra a treballar de passant al despatx d'un altre advocat, la qual cosa li permet fer una vida relaxada, que pugui tenir amics, pugui tenir tertúlies i pugui continuar practicant la seva afició a la literatura, mentre que es fa soci del Ateneu Barcelonès. Però el 1886, la catàstrofe. El pare reuneix la família, diu que ha fet unes inversions i que té problemes de liquiditat, que en dirien ara, perquè les inversions aquestes han sortit malament, i el fill es veu forçat a agafar les regnes de la situació. Però no amb la indústria, sinó canviant d'advocat, passa el despatx del prestigiós advocat Brugada. El 1890 troba feina al diari de Barcelona com a secretari del director, en Joan Manyé i Flaquer, amb un bon sou i, per tant, que li permet casar-se amb la Clara Noble i establir una família. Faran diversos canvis de domicili, acabaran instal·lant-se al barri de Sant Gervasi i tindran 13 fills. Primer, 5 nenes d'una tirada, després 5 nens, després vindrà una altra nena i després, finalment, vindran 2 nens. És a dir, 13 fills, i ell, doncs, fa la feina de secretari del Diari de Barcelona, però, com que hi escriu articles i de tant en tant poemes, es va donant a conèixer com a escriptor. El 13 d'abril de 1893 serà anomenat membre numerari de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. El 1895 passarà a ser el secretari, el jefe, diríem, no el president, però sí el secretari de l'Ateneu Barcelonès, i fins i tot es permetrà el luxe, l'any 1899, quan Prat de la Riba decideixi refundar la revista de la Lliga Regionalista La Veu de Catalunya i li ofereixi el càrrec de director de la revista, es permetrà el luxe, com dèiem, de refusar-ho. La vida li va bé, el negoci del pare ja és memòria, i el 1900, però, el 5 de maig, per ser més concrets, hi ha una catàstrofe. Mora, bueno, una catàstrofe tampoc n'hi ha per tant, és llei de vida, però mora el seu pare i en Joan Maragall entra en depressió. Entra en depressió, que tractarà el famós doctor Robert, receptant-li, dient-li, mira, escolta, el que has de fer és abandonar la vida aquí a Barcelona i marxar al camp, perquè així et tranquil·litzaràs i et posaràs. I ell, doncs, s'ho pren al peu de la lletra, se'n va cap al camp i comença comença a publicar coses, comença a publicar articles, articles que no són massa incòmodes, perquè massa còmodes pel poder, perquè ell agafa ja la vessant catalanista, per dir-ho així, i fa articles com La Pàtria Nueva o Sant Jorge Padrón de Catalunya, que fan que sigui processat i que es quedi enfrontat, s'enfronti, vaja, amb l'esperit del diari de Vilanova, més conservador i tot això, fins al punt de que l'abandonarà durant uns anys, optant a la presidència de l'Ateneu Barcelonès. De 1904 a 1906 col·laborarà amb la Il·lustració Catalana, fent articles, i entrarà com a membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Però el 20 de desembre de 1911, quan té 51 anys, i per culpa d'una mala, una estranya malaltia que es diagnostica com febre de Malta, però que tothom diu que no ho devia ser, morirà a casa seva, a Barcelona, com diem, el 20 de desembre de 1911, el poeta Joan Maragall i Gorina. I clar, un poeta d'aquest nivell no podia quedar al marge de la història de la nova cançó catalana. És a dir, que quan aquí es va recuperar el català durant el franquisme a través de la cançó, doncs va haver-hi gent com el Xavier Ribalta, va haver-hi gent i altres que van anar a recórrer a ell com a origen o com a font d'inspiració. De fet, per acompanyar aquesta remembrança que hem fet de Joan Maragall, hem triat una cançó que porta per títol La Ginesta i que interpreta Xavier Ribalta. Aquí la teniu.
La ginestra altra vegada, la ginestra amb tant olor, és la meva enamorada que ve el temps de la calor per a fer-li una abraçada. He pujat al del serrat de la primera besada, m'ha deixat tot perfumat. Feia un vent que n'arborava, feia un sol molt resplendent. La ginesta es regirava, furiós el sol. Jo la prenc per la cintura, les tisores van renou, desflorant amb termosura, fins que el cor me n'ha dit però. Amb un vímet que creixia i no sé a vora ser, lligat la dolça i mia ben estereta en un combreu. Quan l'he tinguda lligada, m'he girat de cara al mar, m'he girat el mar de cara, que brillava com cristall. He aixecat el pom en l'aire i he arrencat a córrer avall.
d'octubre de 1963, el dia que a París mora Edith Piaf. Edith Piaf, la cantant de fama mundial i que es coneixia com la Mom. Ella era filla d'una cantant ambulant, Aneta Mallart, i Luis Alfons Gassion, que era un acròbata. Ella, de fet, es deia Edith Giovanna Gassion, un acròbata, dèiem el pare, que el dia, quan ella queda, quan la mare queda embarassada i el dia que ha de parir a la Edith, el pare agafa una borratxera com un piano, la mare, evidentment, veu que no funciona aquell home, i agafa, se'n va al carrer i comença a caminar cap a l'hospital, però no hi arriba, i, per tant, l'Edith Piaf naixerà a sota d'un fanal de la Rue de Belleville de París i ajudat per un gendarme, la seva mare ajudada per un gendarme. El pare ja està mig desaparegut, la mare massa pobra per criar-la, què fa? La dona, o la deixa, la confia a la seva mare, que és d'origen àrab i que té per tradició, per comptes de donar-li llet perquè no tingui microbis i estigui forta i tal, li dona vi. Però bé, això, mira, cadascú fa el que pot. Aquesta, la mare, diu, bueno, doncs, quan el pare apareix per allà, diu, escolta, aquesta és la teva filla, fes el favor d'agafar-la i emporta-te-la. Però el pare ha estat cridat a les files per la Primera Guerra Mundial i què fa? Ho deixa amb la seva mare, la mare del pare, que regenta una casa de prostitució a Normandia i l'Edith, que se'n va cap allà i serà criada durant 2 o 3 anys, mentre el pare fa la mili o fa la guerra, en aquest cas, serà criada per les mateixes prostitutes. Quan el pare torni, l'agafarà, se l'emportarà i anirà ella i el pare també vivint en petits circs itinerants on l'Edith comença a cantar i comença a demostrar les seves qualitats cantores, però al mateix temps es contagia de l'ambient, no? El 1930 farà una, amb 15 anys, farà un duo amb un cantant, amb Simon Berthaud, i se separarà del seu pare, i fins i tot als 17 anys, no amb el Simon Berthaud, però tindrà una filla amb un amant, en Louis Dupont, una filla que lamentablement morirà quan tingui 2 anys de meningitis. Ella anirà d'Herodes a Pilats fins que l'any 1935 la descobreixi pel carrer, la descobreixi Louis Leple, que és gerent d'un cabaret de moda en aquell moment a París, dels Gerris de Camps Elisis, i que la portarà cap allà i la presentarà com la nena pardal, la Mama Piaf, per la seva estatura, perquè la Piaf era molt baixeta, feia 1,47 m. Ella triomfarà, ajudada pel compositor Raymond Nassau i la pianista Marguerite Monod, i triomfarà, això com diem, triomfarà en totes aquestes coses i es convertiran en... signarà un contracte amb Polidor, es convertirà en cantant que grava discos, gravarà el seu primer disc l'any 1936 amb Moms de la Cloche i es convertirà en un èxit mediàtic. Però, com que la seva vida estarà presidida per la desgràcia, resulta que en Louis Leple és assassinat, hi ha un escàndol molt gros i ella acaba finalment al carrer. Recuperarà el contacte amb el compositor Raymond Nassau, que es convertirà en el seu amant, però també en el seu mànager, i que la prepararà per entrar en el món del Music Hall, que farà entrada, que farà l'any 1937, debutant al Teatre ABC de París com a cantant i, evidentment, tenint un èxit bastant ràpid que li permetrà 5 anys després, el 1942-44, presentar-se al Moulin Rouge acompanyada d'un jove Yves Montand, que forma part del seu cos de ball, però del qual s'enamora i comencen una relació més o menys tortuosa, més o menys conflictiva. Al començament no, ella, de fet, escriu La Vie en Rose dedicada a ell, mentre que el Yves Montand es converteix en una estrella del Music Hall i debuten tots dos al cinema amb una pel·lícula, Étoile sans lumière. Però a partir d'aquí els seus camins comencen a divergir. En Marcel Carné veu l'Yves Montand i l'agafa per fer les seves pel·lícules, triomfa amb Els Ports de la Nuit, Els Ports de la Nit, i ella va cantant i fa que la gira de l'any 1946 els dos ja se separin. Ella començarà a fer gires mundials, ni farà una gira per Nova York, on coneixerà el gran amor de la seva vida, el boxejador Marcel Cerdan, campió mundial del pes mitjà, que es van relacionant i viatges cap aquí, viatges cap allà, quan tu actues aquí jo vinc, i el boxejador morirà en un accident d'aviació el 28 d'octubre de 1949, un altre cop la desgràcia en el món d'Edith Piaf, en el vol París-Nova York, que anava a retrobar-la amb ella. L'Edith Piaf queda absolutament fotuda i decideix, o no decideix, això ja ho sabrà ella, entrar en el món de les drogues. Farà una cura de desintoxicació, però la seva febre narcisista la portarà a tenir diversos amors amb Marlon Brando, amb Charles Aznavour, amb George Moustaki, etc. I, sobretot, la farà seguir triomfant, convertint-se en una gran vedet de music hall. El mes a l'any, el febrer de 1955, actuarà, farà el seu primer recital a l'Olímpia de París i el 1956 al Carnegie Hall de Nova York. Per tant, està a la cresta de l'onada. Però una altra vegada tornarà la desgràcia quan a l'any 1958, anant en cotxe amb el George Moustaki, pateixen un accident i ella queda feta un fàstic, de manera que queda absolutament depenent de la morfina. Però tot i això tindrà èxits. Per exemple, és el moment que gravarà Milord, un dels seus grans èxits. Es sotmetrà a diverses operacions quirúrgiques a Nova York i a Estats Units en general, però la cosa no funcionarà. Però, i ella decidirà retirar-se, però com que Bruno Cocatrix, l'empresari de l'Olímpia que l'havia ajudat, té problemes econòmics, ella diu, bueno, va, ja t'ajudaré, faré una sèrie de recitals. Canta a l'Olímpia de París, se'n surt, evidentment és el moment en què treu el llum Non, Je ne regrette rien, i fan tota una sèrie de cançons, i per tant és el moment també en què es casarà amb el seu últim amor, 20 anys més jove que ell, en Teo Sarapo. Però el 1963, després d'enregistrar la seva última cançó, L'Home de Berlín, morirà el dia, com dèiem, el dia 10 d'octubre de 1963 d'una hemorràgia interna, i serà anunciada la seva mort el dia 11 de juny, curiosament, amb la del seu gran amic Jean Cocteau. I com que, com us he apuntat, la seva última cançó que van registrar va ser aquesta de L'Home de Berlín, doncs acompanyem aquest record de l'Edith Piaf amb la cançó. L'Home de Berlín, Edith Piaf.
Sous le ciel crasseux qui pleurait d'ennui, sous la petite pluie qui tombait sur lui, lui, l'homme de Berlin, dans le vieux faubourg, au milieu de la nuit, il se tenait là, je n'ai vu que lui, lui, l'homme de Berlin, étrangère à Berlin, où je venais d'arriver. Il m'en faut peu pour croire dans la vie que tout peut changer, et pourquoi pas lui, lui, l'homme de Berlin. Je me voyais déjà aimé pour la vie, je recommençais tout, c'était avec lui, lui, l'homme de Berlin. Ne me parlez pas de hasard, de ciel ni de fatalité, de prochain retour ni d'espoir, de destin ni d'éternité. Ne me parlez pas de Berlin, puisque Berlin n'est rien pour moi. Ne me parlez pas de Berlin, même si Berlin, c'est tout pour moi. Sous le ciel crasseux qui pleurait d'ennui, sous la petite pluie qui tombait sur lui, lui, l'homme de Berlin, je l'ai pris pour l'amour, c'était un passant, une éternité de quelques instants, lui, l'homme de Berlin, car lui, l'homme de Berlin, cherchait aussi l'oubli, il est parti trop loin, car pour user sa vie, il n'y a pas que Berlin. Dans chaque visage, je ne vois que lui, et dans chaque nuit, je dors avec lui, lui, l'homme de Berlin. Sous quel ciel grasseux passe-t-il sa vie, et dans quel Berlin traîne-t-il sa vie, lui, l'homme de Berlin. Mais y a pas qu'un homme dans ce foutu pays, ici ou ailleurs, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, 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 que lui, lui.
12 d'octubre de 1915, el dia que a la localitat belga d'Schraebeck és fusellada la infermera britànica Edith Cavell. Edith Cavell era filla d'un pastor anglicà, que va ser-ho durant 45 anys, i que el 1884, volent que la nena fos una dona de profit, la va fer anar a la Lawrence School de Peterburg, on ensenyaven a ser mestra, i ella es va graduar com a mestra. El 1890 li va sortir una oferta de feina i se'n va anar a Brussel·les durant 5 anys com a mainadera de la família François, uns rics belgues. Però el 1895 va haver de tornar a Swardeston, allà on havia nascut, durant un any per cuidar el seu pare malalt terminal fins als seus últims moments. I el 1896, fruit d'això, va decidir entrar al Royal London Hospital com a auxiliar d'infermeria i cursar la carrera d'infermeria que va aconseguir a l'any 1903. Després de tot això, el 1907 va tornar a Brussel·les, aleshores com a contractada com a infermera en cap de l'Institut Berkenalden d'Ixelles, un institut que el director Antoine Depage havia convertit en una escola d'infermeria i que li va confiar la direcció a la Edith, a la Cavell. Era una escola que tenia una cinquantena d'estudiants interns i anexa tenia un institut mèdic i quirúrgic on s'acollien més o menys una vintena de pacients. És a dir, era un hospital formador. El tema està que quan esclata la Primera Guerra Mundial, clar, tot això es nacionalitza, per dir-ho d'alguna manera, i l'escola i l'institut passen a la Creu Roja belga, naturalment mantenint a l'Edith Cavell al front de la institució, ratificant-la el 3 d'agost de 1914. I amb un compromís entre els professors i alumnes de tractar tant els ferits de l'exèrcit aliats com els ferits de l'exèrcit alemany. En aquell moment, Bèlgica ja està ocupada pels alemanys. Però, entremig, hi ha l'inconvenient de que l'Edith Cavell ha sigut, diguem-ne, sondejada pel Servei d'Intel·ligència Britànic per fer el que en diríem d'espia, no? I ho ha més o menys acceptat. I llavors, què passa aquí? Que aquest tractar els malalts o els ferits dels exèrcits aliats haurien de ser presoners, i llavors la Edith Cavell es posa en contacte amb una xarxa que porta per nom Clau York, que és franco-belga i que ajuda a que aquests soldats, un cop recuperats, passin la frontera, deixin la Bèlgica, diguem-ne, ocupada pels alemanys i passin a la Holanda independent en aquells moments, o si més no neutral, si més no neutral. Una cosa que sembla que algú ja va començar a ensumar, i un bon dia, el mes de juny de 1915, es presenten dos persones, dos homes, suposadament francesos, que volen fugar-se, i allà, doncs, bueno, passeu i tal, però que resulten ser un delator francès i un espia, un policia alemany encobert. De manera que al cap d'un mes, més o menys, a finals de juliol d'aquell any, del 1915, comencen a detenir gent de la xarxa. Sospitosament comencen a detenir-los. I en concret, el dia 5 d'agost de 1915, és arrestada l'Edith Cavell amb uns altres treballadors de l'empresa, de l'hospital aquest. Tots són empresonats a la presó de Saint Giles i sotmesos a judici entre el 7 i el 8 d'octubre del 1915. Mentre que internacionalment comença a haver-hi una campanya encapçalada pel diplomàtic nord-americà Brand Widdock, que denuncia que allò és una acció repressiva, que l'acció humanitària, perquè s'ha de cuidar d'això. En el judici, l'Edith Cavell no es defensarà, admetrà les acusacions, i al final, quan acabi el judici, el dia 8 d'octubre de 1915, reuniran els jutges i dictaminaran que 6 dels acusats, entre ells l'Edith Cavell, hauran de ser o són condemnats a mort per fusellament. La sentència es farà pública a l'11 d'octubre de 1915, però la reacció internacional és tan potent que al final el jurat o els jutges diuen, escolta, potser que ho suavitzem, i per intentar acabar amb aquestes protestes internacionals decideixen executar només 2 persones i les altres 4 perdonar-los la vida i deixar commutar-los per cadena perpètua, no us penseu que les deixaran en llibertat. Qui són aquestes dues? Doncs el Philip Bau, que és el jefe d'aquella xarxa York que dèiem, i la Edith Cavell. Per tant, i a més, dicten que s'executin l'endemà. El dia 12 s'han de fusellar. Aquella nit, per tant, el pastor luterà de la presó donarà la comunió a l'Edith Cavell, la prepararà per la mort, i una mort que té dues versions diferents. Hi ha una versió, la més estesa, diu que l'Edith Cavell, amb un acte d'heroisme, no es va voler embenar els ulls, però que es va desmaiar quan va veure que les armes del pelotó l'apuntaven amb ella, i quan ja havia caigut a terra, l'oficial del pelotó li va endilgar un tret al cap i allò es va acabar així. Però el pastor luterà que les acompanya diu que no va ser així, que tant la Edith com el Philip Bauk van tenir cadascú el seu pelotó, que es van embenar els ulls, evidentment, que els soldats van disparar contra ells i que, això sí, el cap del pelotó va rematar-los amb el tret de gràcia que llavors es donava, no? que es deia que es donava. Després de la Primera Guerra Mundial, el seu cos seria exhumat i portat de tornada al Regne Unit, i després, on, després d'un servei, d'una missa a l'abadia de Westminster, presidida pel rei Jordi V, les restes es van portar amb un tren especial que va arribar fins a Norwich, la seva terra natal, i allà foren enterrades a la catedral. De fet, però, els historiadors valoren que aquesta execució, junt amb l'enfonsament del transatlàntic Lusitània, va ser el motiu que va desencadenar, sortosament per la pau i la democràcia, l'entrada d'Estats Units a la Primera Guerra Mundial, que va ser decisiva per decantar-la cap al costat dels aliats. I ja que hem parlat de la Primera Guerra Mundial, doncs podríem parlar de la tercera, que no s'ha produït encara, i esperem que no es produeixi, la tercera que en Joaquín Sabina anunciava des de la seva cançó Guerra Mundial.
Noticias en la radio, ya viene, dicen los diarios. Con solo apretar un botón, el kiosco va a hacer explosión. Cuidado, ya está aquí la tercera guerra mundial. Muy pronto va a estallar la tercera guerra mundial. Les culpan a los negros, los verdes a los amarillos, los rojos gritan me defiendo, los verdes dicen yo no he sido, y mientras tanto tú cambiando de champú. Cuando va a estallar la tercera guerra mundial, cuidado, ya está aquí la tercera guerra mundial. Echan sus manos, los generales brindan con champán, y tú llorando porque tu amor te ha dejado, o haciendo régimen para adelgazar. ¿Qué ganas con ahorrar si vamos a volar por los aires en la tierra? Tercera Guerra Mundial. Muy pronto va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Cuidado, ya está aquí la Tercera Guerra Mundial. Muy pronto va a estallar la Tercera Guerra Mundial.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
13 d'octubre del 1909, el dia que a Barcelona és fusellat Francesc Ferrer i Guàrdia per, suposadament, haver instigat els tumultes de la Setmana Tràgica de la capital catalana. Francesc Ferrer i Guàrdia era natural d'Alella, on havia nascut el 10 de gener de 1859, i es havia dedicat, o es va dedicar, o estava dedicat a la carrera docent quan va rebre una herència d'un milió de francs d'una antiga alumna, Ernestina Menier, que li va permetre dur a terme el seu somni, el seu projecte estrella, diríem, de crear una escola que ell va batejar com a Escola Moderna i que va inaugurar a l'agost de 1901. Una escola amb pedagogia llibertària que ràpidament el va fer enemic dels conservadors políticament parlant i de l'Església Catòlica des del punt de vista de propietària i impulsora de les principals escoles, que van veure una amenaça amb els seus interessos. No? L'escola moderna va funcionar entre els anys 1901 i 1909, no sense problemes, perquè va ser clausurada diferents cops i, a més a més, tot el sector polític i religiós conservador l'anava allò xinxant. Era una escola que acollia un centenar de nens dels dos sexes, escolaritzats en coeducació, és a dir, junts nens i nenes, que publicava, a més, un butlletí, que feia xerrades i que, fins i tot, havia promogut una universitat popular pels pares de tota aquella canalla i els adults que s'hi volguessin afegir. No hi havia ensenyament religiós, es fomentava la no competitivitat, és a dir, no s'impulsava la competitivitat, a veure qui és el millor, s'impulsava el pensament lliure, l'excursionisme i el desenvolupament dels nens. De tal manera que, quan la van eliminar, durant la primera meitat del segle XX, desenes d'escoles i ateneus llibertaris i coses d'aquestes van inspirar-se en el seu model. Com que el fundador, en Francesc Ferrer i Guàrdia, era partidari de la vaga com a arma revolucionària, va lligar l'activitat de l'escola moderna amb l'edició d'un periòdic, La Vaga General, que feia crides això, a la revolta i totes aquestes coses, fins que el 1906 el bibliotecari de la institució, Mateu Morral, va perpetrar un atemptat frustrat, això sí, contra Alfons XIII durant el seu casament. Com que el van detenir, van interrogar i tot això, què van fer? Van agafar i van dir, això és l'escola que l'ha incitat, van tancar l'escola de Ferrer, van arrestar el Ferrer, el van posar a la Ferrer i Guàrdia, el van posar a la presó i el van jutjar el 3 de juny de 1907. I després de diversos mesos de presó, perquè el jurat anava, o els jutges anaven deliberant, acusat de complicitat, el van absoldre, finalment. Però, clar, això no va agradar als sectors conservadors i tal. I quan ell va intentar tornar a obrir l'escola moderna, el govern va dir no, les autoritats van dir que no, i ell què va fer? Doncs es va traslladar a França i a Bèlgica, on va fundar la Lliga Internacional per l'Educació Racional de la Infància, que presidia Anatole France, i va editar una revista, l'Escola Renovada, a Brussel·les primer i després a París, on doncs donava directrius de les seves idees i tot això. Però ell es va mantenir a l'exili. Fins que el juny de 1909 la seva cunyada i una neboda a Barcelona estaven malaltes greus i ell va decidir agafar el vaixell i tornar a Catalunya per veure-les allò i per acompanyar-les. Però quan va arribar a Vilanova, quan va arribar a Barcelona, va ser detingut tot i que ell deia que anava amb una, a preparar un congrés universal d'Esperanto que es havia de celebrar a Barcelona al cap d'unes quantes setmanes. Però va ser detingut i el van acusar, com que penseu que del 26 de juliol del 1909 fins al 2 d'agost de 1909 va haver-hi tota la Setmana Tràgica a Barcelona, el van acusar d'haver vingut aquí per promoure la Setmana Tràgica. De fet, hi havia testimonis que deien que l'havien vist incitant a la gent a cremar iglesies i a fer tonteries d'aquelles que es van fer durant la Setmana Tràgica, i a més van recuperar la seva antiga vinculació amb Mateu Morral i... Al final, doncs, van aconseguir els jutges que fos declarat culpable per un tribunal militar. De fet, però, el judici va ser denunciat perquè, bueno, allò va ser un cau d'irregularitats pel seu propi defensor, el capità Francesc Galceran i Ferrer, que va dir, escolti, jo només he tingut, per posar-vos només un exemple, he tingut 24 hores només per llegir-me tot l'expedient, que són 600 folis. Sigui com sigui, la sentència es dicta, el Francesc Ferrer i Guàrdia és declarat culpable pel Tribunal Militar i el condemnen el dia 12 d'octubre de 1909 i el condemnen a que l'endemà al dematí sigui fusellat al fossat de Santa Amàlia de la presó de Montjuïc. La seva companya, que l'ha portat o que ha estat amb ell durant tot aquest temps, és desterrada al Canyís i la cosa, doncs, queda així. De fet, el fusellen, com dic, i amb tot l'aplaudiment, diríem, de tota la premsa conservadora, des de La Vanguardia, el Correu Català, fins al Noticiero Universal o fins i tot el Setmanari Cucut, que durant tota la... des de que el fan presoner el 31 d'agost fins que es dicta la sentència, no han parat d'anar alimentant l'odi contra ell. De fet, però, després s'intentarà un parell de vegades, el juliol de 1910 i a l'abril de 1911, des del Congrés de Diputats de Madrid i sobretot per acció del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, s'intentarà rebatre, bueno, la sentència no es pot rebatre perquè en Ferrer Guàrdia és mort, però d'alguna manera recuperar el seu honor sense aconseguir-se perquè els partits conservadors i liberals voten en contra d'aquesta proposició. L'únic que es aconseguirà el desembre del 1911 és que la confiscació de tots els béns que la sentència també implicava es revoqués i, per tant, tot allò tornés a la família d'en Francesc Ferrer i Guàrdia, recordem-ho, creador de l'escola moderna i, segons els fatxes, acusat de ser l'instigador de la Setmana Tràgica. I en record d'aquesta Setmana Tràgica, avui acomiadarem el programa amb una cançó del Nil Boladeres que porta precisament per títol Setmana Tràgica. I ho farem, doncs, el Marc Pujol, que avui ha dirigit els comandaments i tota l'orquestra, del Toni Olivella, que li ha tirat un cop de mà o dos o tres, i de la Goretti Martínez, que ara es començarà a posar, a extreure aquestes explicacions que jo intento fer-vos d'aquests fets i penjar-les de la pàgina web perquè les pugueu consultar quan i on vulgueu. Nosaltres, si tot va bé, ens trobarem la setmana que ve, aquí, al 5 a la setmana, de Ràdio Televisió de Vilafranca. En nom del, insisteixo, del Marc Pujol, del Toni Olivella, de la Goretti Martínez i del Francesc Morgades, que us ha parlat, que tingueu una bona setmana i fins d'aquí 7 dies. No hi ha cap laberint prou gran per perdre-hi la memòria i els dies tornen al seu cap com bales a les fosques. Thank you.